Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Abrada i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya i els 163 des que es recullen, volíem dir, dades oficials. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys, volíem dir, d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten hores d'ara la circulació. A la 2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat, en sentit nord, i també a l'AP7 a Papiol, en direcció Girona. A més, a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i, finalment, a la C25 a Santa Pol, la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, volíem dir, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
Notícies en xarxa.
Per tu l'Índia van ser 3 mesos vitals, per mi van ser 90 dies a l'exili. A les fotos surts tan guapa i tan morena, i jo així em pinta com de Bonnie Prince Billy. I contemplant el Taj Mahal des de l'últim angle que ens quedava, em vas fer una pregunta que no em negaràs que tenia mala papa. Marajà va perdre la dona i aquest palau li va fer construir. Si ens passés això a nosaltres, què faries tu per mi? I no vaig saber què dir.
Els Amics de les Arts explicant les anècdotes de diferents viatges, i és que depèn molt, no?, del punt de vista en què es miri, anar a un lloc o un altre, pot ser llocs emblemàtics i a tu que no et diguin res, o pot ser el raconet més allunyat del món o més inhòspit i que t'ho passis superbé, siguin les vacances o el viatge de la teva vida. Això depèn molt, però insisteixo, igual com deia al començament, i fa molt també amb qui viatgis. Enric Rubio, jo me n'aniria amb tu de vacances, va.
Ah, va, jo també.
Vinga, som-hi.
Que la camper hi falta gent.
Això. Enric, què diuen els oients? Quins són aquells indrets, doncs, no tan obvis per anar de vacances, que hem de descobrir?
Molta cosa. Si vols, comencem amb els àudios, que és el que més hem rebut avui. Escoltem a la Susi.
Oh.
destinacions infravalorades hi ha moltíssimes, perquè crec que a vegades no estan en lloc, sinó la gent amb qui ja estàs en aquell moment i amb qui ho comparteixes. De totes maneres, estic convençudíssima que el poble, o sigui, el mateix poble on vivim, hi ha racons que encara no coneixem i que són increïbles. A mi em va passar, per exemple, al Cardedeu, que quan vaig descobrir la Font dels Oms, em vaig meravellar. Era un espai preciós enmig del bosc, que hi ha com un gorg, que és un lloc increïble. I de fet, infravalorat no sé si està, però infravalorat per mi sí que ho estava, perquè ni el coneixia.
Veus? En aquest cas l'hem posat, l'hem dit, perquè és al vell mig del poble, és una zona urbanitzada, per tant no és una cosa que quedi amagada.
Però sí. La Font dels?
Dels Oms. La gent s'hi va banyar a l'estiu, la gent del poble aquí, és un petit parc per on passa el torrent, no, és una riera, perquè quan és plena sequera queda sec, però sempre queda una rajolí d'aigua i es fa una mica de bassa, de gorg, podríem dir-ne d'alguna manera, i sí, és una zona molt ombrívola.
És com la platja de Cardedeu.
Sí, podríem dir-ho així, exacte.
Molt bé. La Font dels Oms, vinga, m'ho apunto.
Quines contentes per qui no vol, i tant que sí. I t'haig de dir, Núria, que avui m'han picat la cresta.
No,
sí,
a tu
ja
no.
Veuràs,
amb l'Enric no us hi poseu, que ningú es posi amb l'Enric, eh? No.
Doncs mira, ens l'han picat des del Ripollès, que no saps qui ens l'ha picat.
No ho sé.
La Pilar?
Pilar, li permetem tot a la Pilar. Què
li
passa?
Ja veureu què ens diu.
Bon dia, Albert, per vacances.
Hola, Pilar.
A veure, clar, destinacions infravalorades. Aquí hi ha el risc de començar a dir llocs molt top secrets i que es comencin a massificar. Per tant, aniré amb molt de compte. Però sí que és veritat que, per exemple, a mi m'enamora molt més la platja de sorra fina tirant cap a zones de Cunit, de Cubelles, i aquest tipus de platges que són molt planetes i que no t'enfonses i pots anar caminant amb els peus a l'aigua fins molt endins. A mi això m'encanta.
L'esperem a Tarragona.
Tinc la sensació que potser tenen més èxit les platges de cap a la zona de Girona.
Potser sí, que són més infravalorades.
Que et fas mal als peus, que tot són pedres. Jo crec que aquestes no es valoren prou, aquestes platges d'aquesta zona.
Aquesta era la Maria, que ja veieu que us prefereix a vosaltres a les platges de Girona.
Costa Daurada, Maria, t'esperem. Era la Maria, no era la Pilar?
Era la Maria, sí, m'he equivocat d'àudio. Era la Maria, en aquest cas, ella no m'ha picat la cresta. En aquest cas, si voleu, anem a escoltar aquí sí que me l'ha picat. Ja veureu per quin motiu ja.
Bon dia, Obert per vacances.
Hola, Pilar, ara sí.
Jo crec que els destins infravalorats són tots aquells que no has d'agafar un avió per anar-hi. La gent pensa que si no va molt lluny, el destí no interessa. I, per cert, tinc una queixa. El noi Silvestre va dir que jo tenia 72 anys.
Ah, no.
I només tinc 70.
Ep.
Només 70.
70 i trescant per aquestes muntanyes de Déu, eh? Amunt i avall tot el dia, eh? Jo de gran va ser com ella.
Dos anys fan, eh? Dos anys són importants.
Sí, cada
cop. Fas bé de dir-ho, Pilar.
Sí,
és veritat.
Sí.
Molt bé.
Ja ho veus, tothom coincideix amb això, una mica, que a vegades no cal anar tan lluny. De fet, jo sóc un fervent defensor d'això, que en el propi Poles, jo crec que si totes i tots vosaltres ara mateix rebusqueu dins la memòria, teniu racons del vostre poble, per petit que sigui, que potser no hi heu passat mai o no us hi heu detingut suficientment estona.
Sí, és veritat, i activitats per fer, no?
Sí, mare de Déu, sí.
Doncs vinga, anem-hi pensant, perquè ara teniu una altra opció, una altra manera d'entrar al programa i d'explicar la vostra abans de que tanquem, abans de les 11. Tornarem a llegir o a escoltar els vostres missatges. Molt bé.
I tant que sí.
Doncs tornem a connectar. Enric Rubio, des de Cardedeu, una abraçada.
Salut, a reveure.
Salut.
Sempre és la millor.
Doncs mireu, ara el que hem de fer és escoltar un reportatge que ens doni idees sobre això, amb destinacions infravalorades, no? N'hi ha moltíssimes i cadascú té la seva, però el que han fet els companys i les companyes de Roda de Barà és sortir al carrer i preguntar. I arran de les respostes s'ha ampliat una miqueta més la informació. A veure si us dona moltes idees d'aquest reportatge de Roda de Barà. Ses ailes sous le tapis du vent. milions de persones visiten París, Roma o Nova York. Però què passa amb els llocs que gairebé ningú té en compte com a destinació de vacances? Indrets poc coneguts, que no obstant això tenen un gran atractiu turístic, històric o natural i no acostumen a aparèixer a les guies més populars. Llocs que sovint sorprenen els visitants perquè ofereixen molt més del que s'espera. Poden amagar paisatges espectaculars, patrimoni i experiències que no tenen res a envejar als grans reclams turístics. Així que avui volem mirar cap a un altre costat, cap a aquells racons que potser no tenen tanta fama, però que quan els descobreixes et deixen una empremta difícil d'oblidar. I abans de començar el nostre viatge, hem volgut preguntar: quin és aquell lloc que has visitat o que t'agradaria visitar i que creus que molta gent encara no coneix prou?
Un indret que em va sorprendre molt va ser Cudillero, Astúries.
Cármenes, Villamanín...
Jo diria per mi, Cracòvia.
El Marroc. Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen.
Es diu el Valle de los Templos, Sicília.
I ara com ciutat, sinó les Cotswolds, que és la campiña anglesa.
Sofia, la capital de Bulgària, em va sorprendre molt.
Doncs volem fer una ruta per alguns d'aquests territoris que sorprenen. No buscarem el lloc més famós ni el més fotografiat. Buscarem històries, paisatges, cultura i aquella sensació que tenen alguns viatges, la d'haver descobert alguna cosa especial. Perquè moltes vegades el valor d'un lloc no està en quanta gent hi va, sinó en tot allò que ens regala quan hi arribem. Comencem el nostre recorregut al nord d'Espanya, Astúries. A la costa cantàbrica hi trobem Cudillero, un petit poble mariner que sembla construït en forma d'amfiteatre mirant cap al mar. Un poble que va encantar...
És un poble superpetit, amb cases amb molt colorides, molta vida, la gent superamable, el dinar espectacular i molt bé de preu. La veritat és que és un poble pesquer, vull dir, tenen allà mateix el port. És el que més em va agradar del poble, vull dir, la gent, el bon rotllo que es respirava, tothom amable. És un poble petit, no? Llavors pues, tothom saluda, tothom et vol ajudar. Les vistes són impressionants. Té unes, clar, no deixa de ser Astúries, va ser increïble. Vull dir, és un viatge que guardo amb molt bons records, perquè no m'esperava que aquell poble m'agradés tant. La tranquil·litat, la pau, la bona gent, el bon ambient, la gastronomia espectacular, vull dir, i com està tot. Totes les cases, no?, pintades, molt colorides. Vull dir, em va resultar molt agradable. I Cudillero sempre és un poble Déu.
I amagat entre les muntanyes de la serralada cantàbrica, Cármenes és un petit poble de la província de Lleó. Ens ho explica la Sílvia.
Hi ha uns poblets per allà, Cármenes, Villamanín, són poblets d'interior, en un riu molt guapo i molt i sorprenent. Vull dir, tu passeges per allà i és molt agradable, és bonic i a més superbarat menjar bé i barat. Per tant, el recomano i sorprèn el que ets reconeix. Hi ha unes coves de Vaporquero, hi ha una zona que per nosaltres que vivim a Catalunya a vegades és bastant desconegut.
I seguim el nostre viatge per Europa. Cracòvia, Polònia, una ciutat amb una enorme riquesa històrica, places medievals, carrers plens de vida i una atmosfera que combina tradició i modernitat. Almenys això pensa la Neus.
A mi Cracòvia va ser un país que em va deixar molt sobtada. Em va encantar. Una ciutat petiteta, molt poc de moment massificada, les coses com sigui. La cultura em va encantar, el tema d'Auschwitz, descomptat. a tot el que és la zona jueva, saps? Encara la marxa que n'hi ha allà anys 70, 80 d'aquí, el que vivien aquí, la música al carrer, música en directe, saps? A mi això em va agradar molt. És una ciutat propera per mi.
I de Polònia marxem fins al Regne Unit, als Cotswolds, una regió de pobles de pedra, paisatges verds i carreteres que semblen tretes d'una pel·lícula.
També em va encantar, no està gens massificada, de moment, és que de les Cotswolds te diria tant, té molt d'encanto, o sigui, són poblets, enriuets, em va agradar moltíssim, 4, 5, 6 pobles més destacats d'aquella zona, i nosaltres vam fer tota la ruta en cotxe, i és com una relaxació bestial.
I una destinació sorprenent del Marroc és Ifrane, una de les més inesperades, com diu la Sílvia.
Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen. La zona era la zona d'Ifrane, no és massa gran, que és, li diuen la Suïssa marroquí, perquè sorprèn tant, és verda, amb un aire fresc, i no sé si és molt coneguda, la veritat, perquè està com al mig de del país, i clar, hi ha zones d'esquí, o sigui, muntanya, l'Atlas, sorprèn molt.
A la costa sud de Sicília s'amaga un dels grans tresors arqueològics del Mediterrani, la Vall dels Temples d'Agrigent. Malgrat el nom, no és una vall pròpiament dita, sinó una carena on fa més de 2.400 anys s'hi van aixecar alguns dels temples grecs millor conservats del món. Ho explica la Juanita.
Vaig quedar bocabadada en un lloc que vaig anar que no m'imaginava pas que podia veure això tan xulo. Es diu el Valle de los Templos, és un conjunt de temples grec, i la veritat és que no m'ho esperava, i a més és que vas pel mig de Sicília d'una banda cap a una altra i et trobes a sobre d'un lleta, els veus des de la carretera, vull dir que és impressionant, i a més hi ha algun que està pràcticament sencer.
I finalment parlem de Sofia, la capital de Bulgària, una de les ciutats més antigues d'Europa, amb més de 7.000 anys d'història. Ens la recomana la Isabel.
És una ciutat on viuen diferents religions i cultures, esglésies ortodoxes, temples catòlics, mesquites, una sinagoga, comparteixen Espanya en total normalitat. A més, s'hi menja molt bé. La gastronomia és deliciosa i els preus són molt econòmics. Sense dubte, una destinació que recomano descobrir.
Al final, potser una destinació no es converteix en especial perquè aparegui a totes les portades, sinó perquè aconsegueix despertar una emoció. Cudillero, Agrigent, Cracòvia, Sofia, el Marroc, són només alguns exemples d'aquells llocs que esperen ser descoberts amb una mirada diferent. Perquè viatjar també és això, sortir del camí marcat i deixar espai per a la sorpresa.
Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions també documentades, Sònia Camí, companya de Roda de Barà Ràdio. Ai, seguim viatjant dins l'Obert per Vacances i res, ens queden uns 40 minuts de programa que aprofitarem molt bé. Ara toca pintar. Tot seguit, una entrevista plena de color, perquè entrem al taller d'un artista que fa anys que treballa amb una tècnica delicada i exigent, l'aquarel·la. Molta gent l'associa als primers dibuixos de l'escola o als llibres de manualitats, però l'aquarel·la és també una de les disciplines més rigoroses de les belles arts. I és que cada pinzellada és gairebé irreversible, tal com pintes es queda. L'aigua es converteix en una aliada imprevisible i el resultat depèn tant de la tècnica com de la capacitat de l'artista. Però vinga, que de tot plegat en parlem amb el propi artista que està acompanyant a l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
Bon dia.
Ens presentes al Fermí. Escolta.
Sí, us presento el Fermí. Potser alguns de... ens esteu escoltant ja el coneixeu. A Tarragona és molt possible que el coneguin. També és molt possible que el coneguin, per exemple, cap a Ponent, perquè és nascut a Vinaixa, va créixer però a Tarragona, professionalment s'ha emplaçat a Barcelona. Per tant, és una miqueta de tot el territori
de tot arreu, sí.
I de tot arreu. Per tant, és molt possible que a través dels micròfons de la xarxa de comunicació local ara mateix hi hagi gent que el conegui. Som al seu taller per descobrir tot aquest univers creatiu al que ara feia referència i per explicar també com la pintura pot esdevenir una forma de desconnectar, d'observar el món amb uns altres ulls i fins i tot de reduir l'estrès. Perquè aquí, el lloc on som avui, es respira molta creativitat. Mira, jo ara mateix veig allí un pot amb uns llapissos de colors. Just aquí al darrere, tot l'escriptori ple amb unes paletes de pintura, fins i tot una làmina que no sé jo si ja està acabada del tot o no, ara li preguntarem al Fermí. També uns tubs de colors, una paleta que tinc just penjada aquí al meu costat. Per tant, ja et pots imaginar quin és l'univers creatiu d'aquest estudi.
Passa que moltes pintures diferents, però justament sembla que ell treballa molt l'aquarel·la, que jo sempre he relacionat l'aquarel·la amb l'estiu, no? Perquè per pintar cels i mars trobo que és fantàstic aquesta liquositat. A veure què et diu.
Mira, no sé què en pensa el Fermí. El Fermí és pintor, il·lustrador, dibuixant, dissenyador gràfic, publicitari,
tot,
té una gran carta de presentació. Fermí, bon dia i gràcies per rebre'ns a casa teva.
Hola, bon dia. Res, per mi és un honor que t'hagis desplaçat fins des d'aquí.
Escolta una cosa, Fermí, això que deia la Núria ara, aquarel·la és sinònim d'estiu amb aquests mars, aquestes vistes, aquests cels?
Bé, sí, però jo he conegut molts aquarel·listes que no han pintat precisament mars, que han sigut, jo recordo un gran aquarel·lista de Reus que el seu era pintar màquines de tren amb els seus vapors, aquelles màquines antigues, o sigui que no necessàriament ha de ser... Ara, en el meu cas, de rebot sí que és així, perquè jo vaig començar a pintar aquarel·les precisament a Altafulla, i clar, el primer que vaig pintar a Altafulla va ser el mar. I sí que el que diu l'Eduard, l'aquarel·la és aigua, és aigua difuminada i es presta doncs, a fer cels i a fer mar, sobretot, és aigua.
Núria, tu que pintes aquarel·la? Que
no, ja, no, però si alguna vegada ho he provat, perquè ara t'ho posen molt fàcil, perquè fins i tot hi ha aquells pinzells amb aigua a dintre, eh? Alguna vegada ho he provat, relaxa molt. És que és una... jo no tinc tècnica ni res, però entenc que és una tècnica especial. Sí, sí.
Sí, és una tècnica especial, encara que en el meu cas, vull dir, jo tota la vida m'he dedicat al disseny gràfic, a la il·lustració, i la publicitat, vull dir, no pintava. Ara, en el moment que vaig vindre aquí a Altafulla, ja de gran, això farà 30 anys només, em vaig dir, bueno, aquí disposo de temps, disposo d'unes vistes meravelloses, un poble ple d'encant, una mar blava i tal, posem-se a pintar. I vaig decidir, home, i per què no m'hi poso amb aquarel·la, que no ho havia fet pràcticament mai? Com que diuen que és tan difícil, m'hi posaré a veure què passa. I, bueno, de difícil no en té res, per un professional que dibuixa i pinta tota la vida, doncs simplement és una tècnica més.
Però no siguis modest, perquè des d'aquí m'explicaves abans, fora d'antena, que quantes obres han arribat a sortir?
Pues sí, ho vaig calcular fa un parell o tres d'anys, unes 1.500 aquarel·les, potser ara són més, no? I llavors és allò de que sí, a través de moltes exposicions m'ha anat sortint. Potser actualment aquí a casa han de tindre entre 400 i 500, llavors vol dir que més de 1.000 aquarel·les algú altre les té penjades por ahí. I això a mi em omple de satisfacció.
Escolta una cosa, què té l'aigua que és tan imprevisible? Això és una dificultat afegida en la tècnica de l'aquarel·la?
Sí, bueno, jo sempre em diuen, em fan la mateixa pregunta. L'oli és una pintura que és additiva, o sigui, que és anar posant. Si no t'agrada el groc, que és pintat, a damunt li pintes vermell i hi poso retoques en negre i fas el que vols. L'aquarel·la simplement és més delicada.
És això que deia la Núria al principi, sí. No? Que el primer tras que fem amb l'aquarel·la... Sí. És ja el definitiu.
Sí, però tu has de saber quin traç vols fer i te sortirà. Per tant, és una cosa que és simplement més delicada i has de saber el que vols fer.
No hi ha marge per rectificar amb l'aquarela?
Sí, i tant. Jo sempre explico una anècdota. En una de les oposicions que vaig fer al port, i vaig pintar una sèrie de barques del Serrallo, i una colla de barques estaven lligades al norai de ferro, tot, quedava tot molt guapo, molt, molt maco, i va vindre un pescador i va dir, escolti, perdoni, diu, però això, aquest quadre està malament. Dic, i això per què? Diu, perquè tal com estan lligades les barques, diu, l'endemà no en quedarà ni una, se les hauran portat al corrent. O sigui, el norai estaven al revés. I clar, jo ràpidament vaig emportar l'aquarela cap a casa, vaig girar els norais, els vaig pintar, i ningú sap que els norais aquells estaven al revés. O sigui, hi ha antic, hi ha tècniques per esborrar i per rectificar.
Mira,
o sigui, que
Eduard...
Sí, digues.
Eduard, perdoneu que interrompo i tiro cap a un altre costat, però és que ara t'explotarà el cap. Ahir l'Eduard ens parlava des de la desembocadura del riu Gaià, parlàvem de les tortugues, no sé si d'ahir o un dia anterior.
Abans d'ahir, el Callà, la desembocadura, no, era el Callà, però sí,
però
el riu Gaià.
Ens imaginem el passeig al voltant del riu, al llarg del riu Gaià, el Fermí ho ha pintat també. Estic veient una aquarela preciosa d'aquell, sí, no?
Sí, jo vaig fer una manifestació, una exposició tota de pintures, o sigui, tot del Gaià i els seus voltants, aquests bosquets, tota la vegetació, totes les fulles, o sigui, tot dedicat exclusivament al Gaià i al seu entorn.
I no t'ho perdis, Núria, perquè tu que ets de Tarragona, segur que t'agradarà veure els elements del seguici festiu de la ciutat. Doncs el Fermí també els ha pintat tot, i de fet, aquest divendres inaugura una exposició que es diu Homenatge a Tarragona de Festa Major, de 24 noves aquarel·les de les festes de Santa Tecla, i això serà al Fòrum d'Altafulla. És una exposició que tens ja preparada, em penso que pot ser que hagi vist els quadres aquí. Quan he entrat a casa teva, Fermí, els tenies aquí al costat de la porta.
Amuntegats aquí, preparats per agafar el jeep i portar-los cap de l'exposició, sí. Està tot a punt.
Aquest cop has decidit això, pintar els elements de la Festa Major.
Sí, algú, quan vaig començar a pintar les aquarel·les, eren molt senzilles, no hi havia gent, no hi havia persones. I algú em va criticar que eren massa sèries, que li faltaven vida. I llavors, jo precisament, com que m'he dedicat en els meus inicis a fer il·lustració, per novel·les i per llibres i tal, amb tècniques similars a l'aquarela, amb tècnica de pintura gouache, amb gouache es pinta com fos un acrílic, que es pinta amb aigua, però cobreix les pintures, no és aquarela. Però algunes vegades la difuminació és tipus com l'aquarela. I llavors vaig dir, bueno, doncs em faré una de Tarragona, de les festes, amb força gent, perquè vegin que sí que puc fer pintura en vida. I llavors em vaig fer un parell de Tarragona de les festes, això ja fa anys, els vaig fer allà al museu que hi havia de Tarragona, a la Casa Castellarnau, em vaig fer 2 anys seguits, dintre de les festes de Santa Tecla. I llavors, al cap d'uns anys, doncs, em vaig decidir, va haver una amiga que em va dir, escolta, per què no tornes a... per què no pintes els cabeçudos, bueno, els capgrossos,
sí.
I tal, i vaig pensar, per què no la torno a repetir? Al fi al cap, a mi la il·lustració, m'agrada fer il·lustració, no? Que al fi al cap també era la meva antiga professió, i per això aquest any sempre faig Altafulla, doncs, i amb un raconet posava Tarragona, algú Tarragona. No, doncs aquest any és al revés, tota serà de Tarragona, i amb un raconet, l'habitació que hi ha interna que hi ha, doncs serà dedicada a Altafulla, o sigui, me n'en recordo.
Escolta una cosa, Fermí, qui veu tots els quadres, qui visita una exposició teva, no s'anima després a agafar també unes aquarel·les i dir, vinga va, provem-ho de manera autodidacta?
Sí, hi ha molta gent que els anima i... perquè en teoria l'aquarel·la sembla que sigui fàcil, i ja t'ho dic, de fàcil no en té res, però el que deies, la pinzellada que fas és la que queda. El que passa que professionalment sí, ja saps els secrets, ja saps que sí, per fer aquesta difuminació has de fer aquest tipus de pinzellada i has de posar aquest color, i llavors arriba un moment que sí que és fàcil.
Home, ho acostumem a associar, no? La pintura de la canalla als nens,
sí.
però no és així, i avui ho estem explicant en primera persona.
De totes maneres humanes, això és una deformació que ve històrica des de fa molts anys. Abans els pintors eren hòmens, i els hòmens eren els que anaven bruts de pintura i creaven i pintaven, i les dones les deixaven amb un raconet amb aigua perquè anessin fent taquetes de color, i així sortia l'aquarela, que era més fàcil, més de senyoretes, i això pot ser creat aquesta il·lusió falsa a través del temps. Crec que una mica, potser és això, però ja t'ho dic, és una tècnica més artística que necessita doncs saber-ne, i el que la domina doncs no hi ha cap secret.
I relaxa? Ajuda a fer teràpia?
Sí, encara que també et diré una cosa, amb molta gent que no també no s'equivoqui massa, amb el sentit que l'aquarela amb tothom l'associa, i potser és l'autèntica aquarela, aquesta, la difuminada d'aigües, de colors, que va fent diferents tonalitats. En el meu cas, és la tècnica aquesta mateixa, però aplicada a la, diguem, podríem dir, més il·lustració, a la que llavors aconsegueixo jo uns quadres amb molt detall, molt detallistes.
I tant.
I, mentre que l'aquarela és una cosa més, més improvisada, i aquells en diuen, els entesos, que són els autèntics aquarelistes, que jo m'aparto de l'aquarela, però jo continuo dient que jo pinto aquarela, el que passa que és el meu estil.
De fet, Núria, no et perdis l'anècdota, abans també fora de micros, el Fermí me l'explicava, que en una exposició ell es va fer una mica el despistat per escoltar els comentaris d'aquella gent que visitava l'exposició.
Què et van dir?
Explica-ho tu.
Em van dir, diu, este tío sabe mucho, está muy bien hecho, muy bien hecho. De hecho, son fotografías que pinta encima y queda tan bien que no lo parece fotografía, pero si rascas un poco verás que detrás hay la foto. Pero es tan bueno que no se nota.
I et vas poder contenir de no contestar-los i escolteu que no hi ha res a sota.
No, perquè mira, fa 30 anys que estic exposant aquí el tapullet d'anècdotes d'aquestes. De tot tipus no podria explicar, podries escriure un llibre d'anècdotes de la gent que passen i tal.
Doncs t'emplacem a fer-ho, hem d'acabar l'entrevista d'Eduard.
Deixa'm només que li pregunti per si aquesta làmina que tens just aquí al darrere està acabada o no, com que veig que encara és el pupitre de treball.
Sí, li prepararé un pas per tu, i si em dóna temps la pujo, i si no, pues, es quedarà aquí.
Però la tens ja?
Sí.
Doncs mira, farem una fotografia. Li farem una foto al Fermí amb aquesta aquarela, perquè vegeu tots el realista que és.
Ja que aquesta aquarela és de l'any... El que passa que hi havia coses que no m'agradaven i ara les he rectificat.
Ah, mira, allò que parlàvem abans.
Sí, no diré quines coses, però crec que a mi el quadre ara ha millorat bastant.
Fermí, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que vagi molt bé aquesta exposició i per molts anys de seguir pintant amb aquarel·les.
Sí, espero que sí, molts anys i sempre amb aquarel·la, perquè pintar olis i acrílics i tal ja n'he fet, però vull dir, el trobo més avorrit. És més divertit fer el que estic fent.
Doncs per molts anys de diversió. Gràcies.
Moltes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me.
Eduard Virgili.
Ja ho veus, Núria, aquarel·les. I si tu les aquarel·les et porten a l'estiu, escolta, a les tardes, que no fas antena, agafa les aquarel·les i el pinzell.
Doncs mira, aquesta tarda m'hi poso i també us envio una foto, penjarem una foto per comparar l'aquarel·la del Fermí amb la meva, d'acord?
Fantàstic.
Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies. Molt interessant.
A tu. Fins ara.
Obert per vacances.
Des d'Altafulla, cap a l'Escala, perquè allà tenen un monument patrimonial que val la pena conèixer una mica més a fons, tot i que jo crec que si heu anat a l'Escala ja n'heu sentit a parlar o l'heu visitat. És l'Alfolí de l'Escala, ens ho explica l'Ona Vilà.
Entre els carrerons del nucli antic de l'Escala, el carrer Alfolí número 6, a tocar de la platja, s'alça un dels edificis més emblemàtics del municipi, l'Alfolí de la Sal. Un casal de planta basilical amb tres naus rectangulars, dos pisos d'alçada i un pati interior. Construït a finals del segle XVII, l'Alfolí de la Sal va ser magatzem de sal, duana marítima i pòsit de pescadors, i durant segles va representar el motor econòmic i de desenvolupament de l'Escala, que va passar de ser un barri de pescadors a una veritable vila marinera. Actualment convertit en un museu, l'edifici recull tota aquesta memòria en una exposició permanent titulada L'Escala i el Mar d'Empúries. La data de construcció de l'edifici de l'Alfolí de la Sal és incerta, tot i que la façana principal, la llinda d'una finestra, du la data de 1697. Ara bé, d'aquella època, l'Arxiu Municipal de l'Escala no en té cap constància. No se sap qui va construir l'edifici, de qui era propietat ni quins usos tenia. Les primeres informacions que es tenen sobre l'immoble són del 1716, quan amb el decret de nova planta va ser designat Alfolí de la Sal, tal com explica la directora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Mariona Font.
Sí que sabem que a partir de la Guerra de Successió, amb el decret de nova planta, a partir de 1716 és destinat al Folí de la Sal, que era doncs el lloc, el magatzem de la sal, on tota la gent que necessitava sal l'havia d'anar a comprar. Era un comerç estancat, que se'n diu, i era controlat pel rei. Només hi havia 15 alfolins a tot Catalunya, on la gent podien anar doncs, a buscar la sal que necessitaven. Se'n van construir al llarg de la costa i després també n'hi havia d'interior centres de producció de la sal, com el de Cardona o com el de Gerri de la Sal. L'Escala no és un lloc productor de sal, sinó que és un alfolí de distribució. La sal que es distribuïa aquí provenia d'Eivissa i dels Alfacs, del delta de l'Ebre, i venia amb grans barques, amb pailabots, que amarraven just aquí a la platja i la descarregaven amb els lleus de sardinals i el portaven doncs, aquesta sal a guardar aniquin en aquest magatzem fins que no venien a buscar-la.
En aquest sentit, segurament es va escollir l'edifici en qüestió per la seva proximitat amb la platja. L'edifici segurament era privat i tot i que es desconeix quin era el propietari abans del 1800, sí que se sap que a partir del segle XIX la propietat era del figuerenc Francesc de Romà, a qui la hisenda reial pagava un lloguer. La compra de sal per part dels municipis era un fet obligatori, perquè aquest impost era el que finançava les conquestes i empreses reials.
Estaven obligats a venir a buscar un cop a l'any sal a l'Alfolí de l'Escala, més de 200 pobles que estaven repartits amb l'Alt Empordà, una part del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i fins i tot a Ripollès i Cerdanya. O sigui, amb les comunicacions que hi havia en aquell moment, amb els camins que hi havia, doncs venir a buscar la sal aquí a l'Escala, doncs havia de ser també tota una aventura.
L'emmagatzematge i distribució de la sal es feien a la planta baixa, a la nau principal i a les adjacents.
Sabem que les tres sales que seien així amb les arcades, amb les voltes de mig punt, eren a magatzem i que l'última, la de la dreta, en deien el toldo, que era on tota la gent podia anar a comprar la sal a granel. La resta era allà per si la volies anar a comprar a l'engròs i en canvi si la volies anar a comprar a granel tenia l'altra entrada per poder-ho fer.
La primera planta, en canvi, es destinava a habitatge i vivia l'administrador que portava els comptes de l'Alfolí. Segons fonts documentals, el primer administrador que va tenir el magatzem de la sal de l'Escala va ser el cunyat de l'administrador de les Salines de Catalunya, un home que vivia amb totes les comoditats que pertocaven a un noble de l'època, tal com mostren els inventaris notarials que es conserven. D'aquella època també hi ha als nostres dies rebuts que detallen les comandes de sal de diferents pobles i també els llibres de l'administrador. Aquests últims es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Paral·lelament al magatzem de sal, al segle XVIII, l'Alfolí va funcionar també durant unes dècades com a duana marítima.
Una part era Alfolí i l'altra duana marítima, perquè el port de l'Escala també va guanyar importància amb el comerç de cabotatge. Hi havia famílies que tenien vaixells que els carregaven, anaven a vendre doncs, o tant a la Fira de Bellcaire a França o per tota la costa, i això doncs, també necessitava doncs, una duana. El fet d'haver-hi doncs, aquestes dues institucions va fer que vinguessin també gent important, famílies importants aquí a l'Escala i s'instal·lessin. Clar, hem de pensar que al principi del segle XVI el nucli del poble era Sant Martí d'Empúries. Només uns pocs pescadors es van començar a fer les cases, les barraques, més que res, més que cases, eren aquí al port de l'Escala, i de mica en mica al construir aquest edifici, això va fer que la població de l'Escala doncs en molts pocs anys es multipliqués per mil. Va venir molta i molta gent a viure aquí. I després, per això, també es va demanar doncs, que la capitalitat del terme municipal no es passés a l'Escala en detriment de Sant Martí d'Empúries.
El magatzem de sal i la duana van estar en marxa fins a finals del 1869. A partir d'aquell moment, tot i que l'edifici continuava en mans privades, va passar a tenir molts usos diferents, sempre lligats amb el món de la pesca i la salaó.
Sobretot es van llogar les parts de sota dels magatzems i hi havia doncs, un barreler, hi havia diferents fàbriques de salaó que també van llogar els espais, i després hi va haver-hi també el pòsit de pescadors, fins que a partir dels anys 50 hi va quedar totalment inutilitzat. degradat i com que no s'hi feia res es va anar degradant i als 70 doncs amenaçava ruïna.
Aleshores, amb l'auge del turisme, l'edifici va ser objecte d'especulació, així com el cementiri mariner de l'Escala, que l'empresariat volia convertir en un aparcament.
Clar, aquest edifici, si el veus així des de l'exterior, no crida massa l'atenció, però quan entres sí que després descobreixes que realment és un edifici espectacular. I en aquells moments de principis dels 70 hi va haver-hi tota gent que el volien comprar i enderrocar-lo per fer-hi pisos turístics. Clar, en aquell moment doncs, la gent doncs, mirava cap al futur i no pensava que aquests monuments que ja hi havia aquí al poble fossin tan importants.
Per sort, una associació ciutadana, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular, va aconseguir conservar tots dos monuments.
Aquesta Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va recollir firmes i va anar doncs, demanant que es protegissin aquests edificis. I sí, a partir del 78 es van protegir i després amb l'arribada de la democràcia, gràcies a l'informe de l'Eduard Carbonell, van ser declarats els dos edificis, tant el Folí de la Sal com el cementiri mariner, com a béns d'interès cultural.
Un dels fets que va propiciar l'estima del poble de l'Escala per l'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser la Festa de la Sal, que es va celebrar per primer cop l'any 1997, coincidint amb l'aniversari del tercer centenari de la construcció de l'edifici.
El 1990 es van recuperar aquestes fotografies, aquests negatius d'en Josep Esquirol, on es veia aquests pailabots que descarregaven sal aquí a l'Escala, amb totes aquestes barques. Clar, aquest fet, i que l'edifici de l'Alfolí encara estava en mans privades i que no se sabia tenir un destí incert, va fer que des de la i des de l'arxiu es creés la Festa de la Sal perquè la gent fos una mica conscient de què tenien i que potser sí que valia la pena preservar-lo. En aquest moment de la festa era quan es reivindicava més aquest paper important de l'Alfolí de la Sal. I això va permetre doncs, que amb aquesta pressió finalment l'Ajuntament el 2006 el comprés. Van tenir la sort d'aquí l'Ajuntament que vam poder aconseguir una subvenció que era l'1% cultural i amb aquesta gran subvenció es va pagar molt de la rehabilitació de l'edifici i va durar molts anys. Allò es va inaugurar així per plantes i va ser al principi el 2017.
Una rehabilitació que va durar més de 10 anys i que va permetre conservar algunes de les parts originals de l'edifici que es conserven encara avui i permeten veure, per exemple, la riquesa que tenia la primera planta de l'edifici quan acollia l'habitatge de l'administrador de l'Alfolí.
Es guarda un terra original a la sala dels còdols, que precisament té aquest nom perquè són tot aquest terra està fet amb còdols, amb riarencs d'aquí de la platja, i en el primer pis doncs aquest sostre de fusta que era un enteixinat, que anava tot ell policromat, que mostra la riquesa amb què vivia doncs, aquest administrador de la Sal. Aquesta rehabilitació que es va fer va permetre doncs, amb el muntatge de l'exposició al primer pis, de guanyar el Premi de Museologia l'any que es va inaugurar, el 2017, i després, posteriorment, vam ser nominats a millor museu de l'any el 2020.
Després de la reforma, l'edifici de l'Alfolí de la Sal es va inaugurar com a museu. Actualment acull exposicions temporals a la planta baixa, una exposició permanent sobre la història de l'Escala i una sala dedicada a l'escriptora Caterina Albert Víctor Català a la primera planta i la seu de l'Arxiu Històric de l'Escala a la planta superior.
A la primera planta hi ha una exposició que es diu L'Escala i la Mar d'Empúries i es fa un repàs doncs, a tota la història dels canvis de paisatge i tots els pobles que han vingut a habitar doncs, aquí a l'Escala. S'inicia doncs, des de l'època del Neolític i acaba doncs, ara doncs, en el segle XX. I aquí, a la part central, doncs, és on s'explica més aquest origen de la platja de l'Escala com a lloc de botigues, les barraques dels pescadors que pesquen amb la tècnica dels sardinals i que després doncs, se construeix aquest gran edifici i se li dona l'ús de magatzem de la sal. I clar, la unió entre que tens la sal, més amb tota la pesca que portaven doncs, aquests sardinals, el que fa és que sobresurti sobre tot aquesta indústria de la Saló que ha fet que l'Escala sigui coneguda doncs, arreu.
Així, l'edifici de l'Alfolí de la Sal, que al segle XVIII va impulsar el creixement econòmic i social de l'Escala, és ara un espai on el municipi preserva la seva memòria i explica la seva identitat al món.
L'Alfolí de la Sal, visita obligada si aneu a l'Escala, no confondre, i també s'ha de visitar amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, que hi ha a l'Escala. Dos peces que expliquen el municipi, la història del municipi perfectament i de la seva activitat. És un podcast de patrimoni que ens han dut des de Ràdio L'Escala a la companya Ona Vila. Seguim endavant. Vinga, i ara anem als fogons.
Des del Canal Ràdio, la companya Cristina Esteban ens proposa conèixer com era la cuina del rei Alfons XIII, un podcast de cuina, de converses a la cuina, més que no pas de receptes. La Rosa Sanper és neta i filla de cuineres i avui parlarem amb ella de la cuina de principis del segle XX. Ens situem a l'any 1915. Los marquesos de les Atalayuelas tenien molta relació amb los reis de l'època, Alfons XIII i la Victòria Eugènia, i de tant en tant los convidaven a casa a menjar. La marquesa sempre presumia de la seva cuinera Agustina Lagunyoles, de qui estava encantada.
La meva iaia va ser una cuinera molt peculiar perquè, bueno, pel lloc on va estar treballant. Primer els marquesos i després els reis. La marquesa sempre presumia perquè deia que la muchacha, la cocinera que ella tenia, que d'una celga, una patata i una cebolla sabia pollo asado. En un moment donat se queden sense cuinera personal dels reis. I llavors li diuen a la marquesa que si por favor, mentre encontraven a alguien, li podrien deixar la xica esta que tiene del pueblo, que total, que la marquesa una mica així, bueno, perquè no es podia negar, perquè eren los reis, el marquès era la madreta d'Alfons XIII, total, que se'n va la iaia a palau.
La reina, la Victòria Eugènia, era una persona molt senzilla, però en canvi el rei era més sofisticat a l'hora de menjar. I l'Agustina li preparava moltes vegades un dels seus plats preferits. Per cert, en aquells temps, a la cuina de palau hi havia unes 200 persones treballant.
La iaia de tant en tant hi baixava, però era una cuina, ella tenia una zona petita on feia el menjar del dia a dia dels reis, ¿vale? I un dels plats que li encantava al Alfons XIII era, i ho direm castellà, los pichones con vino tinto y manzanas con cebolla. I clar, la iaia els hi feia i ell sempre diia, estos pichones son como terciopelo en la boca. És senzilla de fer, era simplement ell diria que tenia el sabor a terciopelado perquè els havia trobat suaus, cuitets, penso. Simplement era doradets los pichones, llavors ho feien en unes marmites altes, ¿vale? Llavors allò coïa tot igual. Llavors era doradets los pichons, afegir-li ceba talladeta, caramelitzar-la una mica, pochar-la ben pochadeta amb el mateix oli, el mateix suquet dels pichons, afegir-li uns trossets de manzana i llavors en un cas o a part posava la iaia el vi i llavors els reduïa una mica per l'alcohol, ¿vale? I perquè al reduir l'alcohol també se feia com una miqueta més espesset, ¿vale? Lligava una mica. Llavors quan havia reduït el vi, lo tirava junt amb on estava la carn del pitxó, la ceba i la poma, i llavors ho deixava tapar. Llavors al cap de 10 minuts, no sé, quan ella veia que ja quasi estava acabadet de coure, i tirava una miqueta de caldo. I llavors en la mica de la ceba, més la manzana, la salsa quedava lligadeta.
L'Agustina va estar prop d'un any cuinant per als reis i va estar molt a gust. Una de les persones que va agafar més confiança va ser en la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata, molt propera al poble i que tenia un gran cor.
La infanta Isabel sempre li diia a la iaia, Agustina, la corte és com un corset que aprieta mucho i a mi me gusta ir muy suelta y muy ligera.
L'Agustina, abans i després de cuinar per als reis, tal com hem dit, ho va fer per als marquesos d'Alcanar, los marquesos de les Atalayuelas, a qui de tant en tant també es preparava plats típics del poble.
Perquè com que el marquès pervenia d'aquí del canal, li feia molta gràcia pues, los plats típics d'aquí del poble, no? I una de les coses que li agradava molt era el clàssic suquet de peix. I llavors li feia un suquet d'escrita en la seva picadeta, bueno, tal com ella ho feia, i li posava o patata o moniato baix com a base, o les dues coses. I llavors damunt l'escrita amb el pebre roget del poble que es feia abans i tal, i li encantava, i això era un dels plats que ella va continuar fent després a casa, sobretot els divendres sants. Se podia fer en escrita o es podia fer també en bacallà.
Quan l'Agustina va anar a viure a Madrid no sabia parlar castellà i això li va portar més d'una anècdota. Una de les més divertides va ser quan la marquesa li va demanar que comprés un quilo de filets i va anar a la merceria a demanar un quilo de fil.
La infanta Isabel, en la que va agafar tanta confiança a la cort, li va regalar unes arracades de marfil d'un viatge que havia fet a París, una joia que la Rosa encara avui conserva en molta estima.
Déu-n'hi-do, quines converses de cuina tan interessants. Avui el que ens ha portat la companya Cristina Esteban des d'Alcanar Ràdio, ni més ni menys que als fogons de la cuina d'Enric XIII i també del marquès de la Lluelas d'Alcanar. Déu-n'hi-do, una conversa de cuina d'època avui. Vinga, va, que anem tancant programa. 10 minutets i seran les 11. Passem per l'agenda d'activitats. I saludem com cada dia a aquesta hora la Lídia Porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, ho he llegit bé, això? Gregotecno?
Sí.
Gregotecno, digue'm.
Sí, Gregotecno. Ho estàs dient bé.
Què és el Gregotecno? Explica'ns.
Doncs sí, és un artista de Barcelona que fusiona el cant gregorià amb música electrònica. El nom ja ens dona una miqueta de pistes i avui actuarà al Museu d'Història de Catalunya en la seva terrassa tancant l'edició de les nits d'estiu. Que és un cicle que connecta la història amb música contemporània amb artistes que hi han passat per la terrassa com Santa Salut, Joan Garriga o Maria Hein. I escoltem un momentet de Gregotecno per veure què és, que és molt curiós, no? Sí.
Tal qual ho han dit, Can Gregorià i base tecnològica, és tal qual m'ho imaginava, molt bé, però en directe ha de tenir un punt encara més interessant. Això serà avui a les 10 del vespre, com deies, no? A la terrassa del Museu d'Història de Catalunya.
Sí, i les entrades són 16 euros i inclou una consumició.
I seguim parlant de la segona proposta de cinema a la platja.
A Sitges hi ha una nova cita del cicle Cinema Lliure a la Platja i avui la veig a la Fregata acull la projecció de Little Amélie, que és una pel·lícula que narra la història d'una nena belga criada al Japó que descobreix que té una mirada plena de sinceritat i imaginació. I si volem, escoltem una miqueta el tràiler.
Passaron dies, setmanes, siglos... Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo.
Doncs bé, abans de la projecció també es podran veure dos curtmetratges, un que es diu Matcha, que és la història sobre el dol i la memòria a través de la cerimònia japonesa del te, i Plat Gervat, que és una reflexió sobre els petits plaers quotidians. Això és avui, dimecres 29 de juliol a la platja de la Fregata, com bé comentàvem, i començarà amb Pic, Espong i el Sol entre 2:15 i les 10 del vespre.
Apreciació, ells ja avisen, diu d'entre 2:15 i les 10, però quan es pongui el sol, perquè clar, si s'ha de projectar, no? que estem en condicions
lumíniques. Ens hi hem de veure.
Vinga, i ara una salutació a tothom que ens escolta des de Lleida, perquè la darrera activitat que clou l'agenda d'avui ens duca pel claustre de la Seu Vella.
Sí, al claustre de la Seu Vella tindrem el cicle Nits de Lluna Plena i hi ha un espectacle que es diu Acústic del Quartet Immortality, que és una formació que oferirà un concert íntim amb veu, guitarra, caixa i piano, interpretant cançons d'autor, música pop i peces de teatre. Una miqueta varietat en un entorn útil com és el claustre de la Seu Vella de Lleida.
Molt xulo, espectacular. Mira, els estem escoltant de fons, em sembla, no?
Sí.
El Quartet Immortalitat. Lídia Porta, moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Fins demà, companya.
Fins demà.
I vinga, venen tancant ara sí el programa i ho fem en connexió amb l'Enric Rubio, Cardedeu. Bon dia i adeu. Què tal, Enric?
Molt bon dia i adeu, així m'agrada.
Tenim alguna aportació més pel que fa amb aquestes destinacions infravalorades?
Doncs mira, t'haig de dir que el que són les comarques de secà, no perquè ho hagi dit jo, però ha guanyat per golejada. Ens diuen des d'aquí, ens diu Visca l'Oest, la Laura Alcalde, no sé si és d'allà o si ho visita com a turista de qualitat.
Molt bé.
I també ens comenten, des d'aquí l'Alfred ens diu, la Conca de Barberà, poblacions com Conesa són destinacions creacions increïbles, tant per la seva gent com per l'encant del poble. No sé si el coneixes tu, aquest poble.
Conesa, no ben bé, però la Conca, però la Conca de Barberà té rotllos, sí.
Val
la pena.
I de fet també ens recomanen doncs a visitar tot el que seria, molta gent es queda en el Pallars Sobirà, no?, que puja cap a dalt, no?, i en canvi el Pallars Jussà té uns tresors increïbles, d'això ens ho diu l'Antoni, també de Pons, i diu que és una zona que val la pena aturar-s'hi.
Molt bé. Ara ens deixem perdre aquest estiu, doncs, per exacte, llocs que no ens ho pensàvem mai. A veure si ens ho passem bé. Demà, canviem els viatges.
Tema del dia. Canviem els viatges, és que tenim el Dia Internacional de l'Amistat, així que parlem d'amics i d'amigues. I mira, és que aquest any, amb 3 setmanetes que portem, ja en som molts d'amics i amigues aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, escolta'm, obrim el meló, quins són els millors amics, quines són les millors amigues, com és general de l'amistat.
Jo aprofiteu la nostra antena per enviar un missatge de gratitud als vostres amics o amigues, per dir-los a través de l'antena de l'Obert per Vacances com us els estimeu.
Oi, tant que sí. Em sembla fabulós.
Serà molt entranyable demà, ja estic buscant cançó, no sé pas què posarem. Tu ja les tens triades, no?
Sí, en tenim algunes. He vist que me n'has posat alguna, per tant, mira, jo en aquest cas n'he posat una per demà.
Molt bé, doncs vinga, acabem de conformar la selecció musical. Què estem escoltant? Això que sona de fons és...
Pont Pissador,
veritat?
Sí, evidentment.
Una bogeria de grup, eh?
Una bogeria de grup, de fet, els que no... Potser l'heu escoltat alguna vegada, però quan aneu a veure un directe és tan bèstia, tan espectacular...
Això és etiqueta rockabilly directament? O com ho definiríem?
Toquen de tot, sobretot toquen música tradicional i tenen una norma que és no fer servir cap instrument que sigui mínimament conegut. O sigui, intenten tirar cap a instruments que siguin sempre... especials, diferents, i a nivell de cant tenen una qualitat brutal, perquè de fet inclús et fan cants harmònics, cant mongol, cant és increïble. De fet tenen molts tutorials que val la pena repassar-los pel YouTube d'aquest grup, que ens ofereixen perquè puguem intentar imitar lleugerament el que són.
Quin munt de recomanacions avui, Enric, anem a pair-ho tot, vinga.
I tant que sí.
Fins demà, amics de Cardedeu, una abraçada.
A reveure.
Això és el que ens passa a les 11, que hem de pair tot el programa que hem començat a les 9, perquè és com una esquitxada de temes i de recomanacions, i us emplacem a reescoltar-lo, el trobareu a les nostres xarxes penjat, i d'aquesta manera podeu repescar. Però demà, doncs, ens adonarem que ja tornarem a ser demà a les 9 amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Que passeu bon dia. Em surt de la casa, prenc un bon dia, va, si deixes un viatge en aquest tren.
La xarxa de comunicació local.
Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Están dictando palabras usando tu voz. Imaginando que van a escuchar mis disculpas. Rompiste todo cuando casi estaba perfecto. Y eres el miedo vestido tras cada canción. Siempre pensaste que yo guardaría el secreto, pero solo dame tiempo para demostrar que yo nunca fui tuya. Nada más ya conozco tus miedos, aunque los disfraces. Detrás de ti puedo verlos usando mi voz, aunque tú los calles. Vete corriendo a encontrar quien se crea tus cuentos, que yo seguiré leyendo hasta demostrar que no.
xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies.